Bon dia, experts. Segurament no podeu recordar què estàveu fent fa cosa d'un any, però estic convençuda que l'escriptor amb qui parlem avui ho té gravat a foc, perquè segurament devia ser un dels moments més importants i més decisius de la seva vida. Avui tenim amb nosaltres en Jordi Amor, que fa cosa d'un any devia estar acabant d'enquadernar el manuscrit original amb què va guanyar el Premi Documenta de l'any passat, però finalment el tenim aquí. Bon dia, Jordi.
Bon dia, com anem?
Tu te'n recordes, no?, d'aquest moment, perquè a més eren unes circumstàncies bastant especials.
Sí, perfectament. Jo ara fa un any estava aquí a Barcelona, però estava desfent les maletes i col·locant les últimes comes i els últims parèntesis del llibre.
I com recordes la sensació quan et van trucar de l'altre editorial i et van dir has guanyat el Documenta, perquè és un premi molt especial i que suposo que fa una il·lusió important?
De fet, no em van trucar a mi, van trucar a casa dels meus pares, perquè en el moment que em vaig presentar jo a casa al Premi Documenta estava en un moment una mica volàtil de la meva vida. Havia estat vivint a l'Argentina a 7 anys. Vaig venir aquí l'estiu passat per una sèrie de circumstàncies familiars, sense saber si em quedava o no em quedava. Vaig decidir que tornava allà a Barcelona i en el moment que es va fallar el premi jo estava a l'Argentina fent una mudança. I em va enviar un mail al meu pare, que jo en aquell moment estava en contacte amb ell per temes de mudança, i jo pensava que m'estava dient com males notícies, i recordo que va ser com això, com agafar un mail, veure, dir, buah, més problemes, i llavors obrir-lo. I en un primer moment no entenia què m'estava dient. M'estava dient, t'han trucat que has guanyat un premi. I jo no entenia què volia dir.
A mi et volia, bueno, tenia moltes ganes també de preguntar-te sobre el forat, sobre aquesta novel·la amb què vas guanyar el Documenta. És un forat que existeix a la novel·la, en un pla físic, però sobretot existeix en un pla metafòric, no? En aquesta caiguda lliure del protagonista, que no és accelerada, però sí que és inevitable. Cada cop el tio va més avall, més avall, més avall.
Sí, per mi la novel·la és un forat de forats. El forat com a imatge em sembla una imatge molt potent per expressar una sèrie de problemàtiques que poden ser tan personals com potser més col·lectives. A mi també una cosa que m'interessa en el llibre és que és un llibre que té un protagonista, però tot el que li passa a ell d'alguna manera està passant a tota la comunitat amb la qual ell està vivint. I efectivament, dins del llibre hi ha un forat físic, però sobretot aquest forat físic jo crec que és conseqüència d'un forat que podríem dir-li, no sé si moral o espiritual o més abstracte, que, bueno, inevitablement s'acaba expressant això, amb un forat al terra.
És interessant això que deies d'aquest forat moral, perquè una de les coses que jo penso que és important en la teva novel·la és la passivitat i la irresponsabilitat i l'egoisme amb què el protagonista i els personatges reaccionen davant de les coses que els passen i que els condueixen inevitablement en aquest fons, no?
El protagonista, jo crec que els personatges que l'envolten, que també són gent de diferents generacions, el que els passa és que d'alguna manera no saben fer les coses i estan en una situació de bloqueig sense identificar que estan bloquejats, i d'alguna manera avancen però sense tenir gaire clara ni una direcció, ni un per què, ni un com, ni sense plantejar-se gaire bé les preguntes. I estan com molt atordits i jo els veig això, sonàmbuls que a sobre són cecs.
De fet, el protagonista rep dues clatellades. A l'inici, la primera és el divorci dels pares, amb aquella escena fantàstica de l'home del temps, no?, que és com gairebé premonitòria. I després la pèrdua del seu millor amic, no? Però una de les coses que a mi em sorprèn és veure el temps que triga a preocupar-se realment pel que està passant amb el seu amic, no? Mm-hmm. És brutal, això. És aquesta passivitat que et deia. En aquest cas jo penso que és s'expressa d'una manera important.
Sí, també era un dels temes que volia tractar la novel·la, que és que a vegades ens succeeixen experiències i en un primer moment no les estem valorant amb l'impacte que tindran, potser perquè no ho sabem o potser perquè no ho volem saber, i si no les afrontem immediatament queden ressonant dintre nostre i potser acaben sorgint amb molta més potència en el futur. Si és això, no? Que jo a vegades no sé si això no passa per incapacitat o per poca voluntat, i també jo com a autor no crec que sigui ningú compartit dir-ho, perquè també en aquest sentit una cosa que passa molt quan un escriu és que els personatges comencen a moure's per ells mateixos, i tampoc jo puc tenir la meva versió dels fets, però no és la versió oficial d'alguna hora del llibre. Oh, make me over.
I'm all I wanna be. El teu protagonista cau per un forat, però no cau de manera ràpida per aquesta passivitat que dèiem, i en canvi l'estil en què tu escrius, utilitzes paràgrafs llargs, cada capítol és un paràgraf en ell mateix, sense majúscules, amb parèntesis llargs. Per què vas triar aquesta opció? Per què vas voler que gràficament, d'alguna manera, també s'expressés aquesta caiguda lliure?
Tampoc és que l'arribés a triar deliberadament. És una cosa que va anar sorgint a mesura que anava escrivint el llibre. Notava que aquesta forma era la forma que expressava millor a l'interior i al personatge, a l'interior del personatge principal. Un dels motius també pels quals va anar sorgint aquesta manera d'escriure és que volia fer una narració que estigués molt a prop de la narració oral, que fos un llibre que, malgrat que té unes frases molt llargues i que deliberadament a vegades són complicades d'entendre en una primera instància perquè hi ha molts parèntesis i digressions, fossin frases que tu veiessis que algú te les pot estar explicant en un bar. És a dir, quan un comença a parlar, a vegades no té del tot clar l'ordre del discurs. I va parlant i va buscant una paraula, intenta matisar, i ostres, torna cap enrere, torna cap endavant, s'anticipa. I dins d'aquesta cosa també tan poc diàfana, d'alguna manera, volia expressar també el batibull intern, no? Tot el caos de pensaments que té el personatge principal, perquè és un personatge que al llarg de la novel·la, que li van passar una sèrie de coses, ell pràcticament no parla. Però també hi ha com aquesta cosa que sigui com proporcional, com a menys parla ell, potser més per dintre està parlant. I llavors també tot aquest estil així una mica, per moments, recarregat, vol expressar aquesta idea.
Jordi, nosaltres, a tothom que entrevistem, sempre li demanem que ens recomani dos o tres llibres que hagin estat importants per ell, bé mentre escrivia la seva novel·la, o que hagin estat importants per ell doncs, de tota la vida, no? Llibres que l'hagin marcat. Quins ens recomanes tu?
Començaria recomanant un llibre que a mi em va entusiasmar, bueno, m'entusiasma, el tinc allà a l'altar, que és El sueño de los seguros, del Bioy Casares, que Bioy Casares és una persona que sempre ha estat una mica a l'ombra de Borges, però com a autor em sembla que està a la mateixa alçada que Borges. Per altra banda, un dels meus llibres preferits és Fran and Zoe, del Salinger, que ara justament l'estic rellegint i l'estic com disfrutant moltíssim. I per últim recomanaria qualsevol text del Dino Buzzati, que també és una de les meves com devocions literàries. Ara fa poc estava llegint les cròniques que té sobre el Giro d'Itàlia de l'any 49 i tot el que escriu aquesta persona em sembla que és magnífic.
Moltíssimes gràcies, Jordi.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bon dia, experts.
Amb Albert Miralles i Roger Saró.